El govern espanyol insisteix que el finançament singular pactat per Catalunya serà solidari amb la resta de comunitats i complirà la Constitució i l'Estatut. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta, María Jesús Montero, han defensat el finançament pactat per Catalunya, refermant que compleix escrupolosament, diuen, la Constitució i l'Estatut, i que serà solidari amb la resta de comunitats autònomes, a qui Sánchez ha promès més diners. Qui s'ha esplaiat una mica més sobre com serà aquest finançament ha estat la vicepresidenta María Jesús Montero, que han marcat el model acordat amb Esquerra en la singularitat, en tenir més autogovern i solidaritat amb la resta de territoris. Com s'ho han pres els partits independentistes catalans, Madrid, Jordi Brascó?
Doncs tots dos han estat ben alerta als matisos del discurs de Montero i a jutjar per les seves intervencions no han acabat de quedar del tot convençuts. Tant Esquerra com Junts han recordat a la vicepresidenta que la continuïtat de la legislatura de Sánchez depèn dels seus vots i que no complir íntegrament amb l'acord tindrà conseqüències.
Que aquest nou finançament també serà equitatiu i solidari, també ho ha deixat claríssim avui Pedro Sánchez, que per posar-se a la butxaca a les comunitats governades pel Partit Popular els ha promès més diners. La singularitat que havia de tenir el finançament català es dilueix, Madrid, Paula Brujats?
Sánchez ha defensat que sí, que Catalunya necessita un finançament propi i adequat a la seva singularitat, però ha insistit avui en oferir nous models per a totes les autonomies per intentar calmar els presidents del PP i també els crítics del PSOE. Ha promès més recursos per totes les comunitats que s'asseguin a negociar amb el govern espanyol.
Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
I tot això també enmig de la polèmica per l'arribada avui de l'encara ministre socialista José Luis Escrivá a la presidència del Banc d'Espanya, Sara Riera.
Aquest economista íntimament lligat a Pedro Sánchez el designaran d'aquí una hora per ser ara el nou supervisor principal del sector bancari espanyol. El PP ja ha acusat el PSOE de polititzar l'entitat.
A banda de la política i les picabaralles entre els partits, les pluges no estan fent mal a Catalunya ara per ara. La pitjor part, això sí, se la torna a endur Mallorca.
Perquè el temporal ha causat la mort d'una excursionista britànica de 32 anys i la desaparició també del seu company. Aquestes pluges els han sorprès mentre eren al torrent de Pareis, al terme municipal d'Escorca.
La catàstrofe en què van morir 72 persones en un gratacel d'habitatges a Londres s'hauria pogut evitar. Avui, 7 anys després d'aquella tragèdia, ha arribat l'informe definitiu. Londres, Coia Ballester, ja se sap què va fallar?
En aquest edifici s'acaba de presentar un informe que té 1.700 pàgines i que parla clarament d'incompetència, deshonestetat i cobdícia de totes les parts. Aquestes són les causes de la mort de 72 persones a l'incendi de la Torre Grenfell.
Mentrestant, Ucraïna torna a reclamar atenció aquests dies perquè Rússia intensifica els seus atacs.
Després de la massacre d'ahir contra l'exèrcit, avui se sumen més morts de civils i Zelensky, que fa la remodelació del govern més important des que va començar la guerra.
I en temps de cultura, coneixerem les tres pel·lícules candidates a representar a Espanya als Premis Òscar. Hi ha presència catalana. Faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Es confirma la baixa del migcampista blaugrana, Fermín.
Es va lesionar amb la selecció espanyola sub-21 dilluns i aquest matí el Barça ha confirmat que té una lesió muscular i estarà de baixa unes 3 setmanes. El Barça, a més, ha presentat la segona equipació, serà de color negre per quarta vegada a la història. I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Futbol. Avui al Catalunya Migdia sabrem com hi arriben els 3 equips catalans, el Barça, el Llevant, les Planes i l'Espanyol.
Plou i ha plogut, i això acostuma a ser sinònim de complicació a la xarxa viària catalana. Com tenim la circulació ara? Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, en primer lloc, extremeu la precaució. Dit això, informar-vos que es manté tallada la C66 a Girona per xoc frontal de dos camions sentit Banyoles. Hi ha cues entre Sant Julià de Ramis i Celrà perquè hi ha desviaments senyalitzats. Us trobareu un quilòmetre de vehicles aturats a la P7 de Sant Cugat, sentit sud. Hi ha uns camions accidentats al que és el Voral i les rondes de Barcelona amb congestió. La de entre Via Júlia i Sarrià fins al punt de les obres, trams a la Ronda Litoral i el transport públic, explicar-vos que els trens de les línies R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud encara acumulen més de mitja hora de retard i és conseqüència de les fortes tempestes perquè hi ha limitacions de velocitat.
Doncs efectivament hi ha hagut tempestes fortes, ara ho repassem tot plegat.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Tempestes fortes que estaven previstes i que, afortunadament, com a mínim de moment, i toquem fusta, no han fet mal a Catalunya, com a mínim. Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Continuarà plovent les pròximes hores?
Sí, però no amb la mateixa magnitud. Diríem que la part gruixuda ja ha passat i ara el que queden no són les escorrialles, perquè sí que en quedaran precipitacions, però ja s'ha de donar quantia molt menys significativa. Val a dir que tot ha començat aquesta passada nit i matinada, primera hora del dia, cap a Ponent i Terres de l'Ebre, on han descarregat fins a 46 litres a la Granadella, a l'Albiol 41 litres, i a bona part del sud del Pla de Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, entre 20 i 40 litres. Recordem que aquesta també és la zona més afectada per la sequera, com el Priorat o el Baix Camp, que tenen poca aigua, que les pluges no han sigut beneficioses durant els darrers mesos, i aquesta aigua benvinguda serà. Però, com dèiem, no fa net, ha creuat tota Catalunya, ha plogut a Barcelona, ha plogut a la Catalunya Central, al Pirineu, i ara doncs comença, o ja diríem que afecta les comarques de Girona. Unes pluges molt menys manses, és a dir, les pluges més importants cap a Ponent, molt més febles les que es troben cap a la Costa Brava. De fet, aquesta tarda continuarà el temps insegur. Continuaran els ruixats més dispersos, no seran tan continuats com els del matí, al Pirineu, Catalunya Central, i de nou es desplaçaran cap a les comarques de Girona. Puntualment, aquestes precipitacions de la tarda poden ser localment intenses. S'obriran de nou algunes clarianes per Ponent, també per les Terres de l'Ebre, però soc de poc fiar, perquè núvol que passa, núvol que podria deixar alguna feble precipitació. La part positiva, tot això marxarà aquesta propera nit i matinada. Més nit que matinada, de manera que demà al matí tornarem a veure el sol i els ruixats només demà es concentraran cap a les comarques de Girona. El que, a banda de les precipitacions, hem notat és la refrescada, i és que les temperatures ara mateix són força baixes. 15 graus només a Viella, a Palafrugell 23, Viladecans 19 i Amposta 20. Avui amb prou feina s'arribarem als 27-28 graus i demà sí. Demà, amb l'ajuda del sol, tocarem els 30.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El govern espanyol marca els límits del finançament singular per Catalunya per intentar calmar els ànims del Partit Popular i a les files socialistes. Matí del voltatge a Madrid, on ha comparegut pràcticament alhora el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Anem a Madrid. Jordi Brascó, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Hola, bon dia.
Anem primer al Senat, Jordi, on la vicepresidenta María Jesús Montero, sense parlar de concert econòmic, ha remarcat el model acordat amb Esquerra en la singularitat, més autogovern i en solidaritat amb la resta de territoris. Els republicans han apressat la ministra a posar-s'hi a treballar per complir els acords i Junts ha advertit que no acceptaran un finançament descafeïnat. Jordi, tot plegat avui al Senat.
Sí, convocada a donar explicacions per un PP que domina el Senat amb majoria absoluta, María Jesús Montero ha fet equilibris per donar a l'acord el pes específic que li donen els partits catalans sense arribar a donar ales a un PP que l'acusa d'haver firmat un concert econòmic. Una paraula que en cap moment ha sortit de la boca de la ministra d'Hisenda, que ha explicat que l'esperit de l'acord es remunta al de l'Estatut del 2005.
El acuerdo Esquerra Republicana de Catalunya PSC despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional y, por tanto, según lo previsto en nuestra Constitución. ¿Les vale o no les vale?
Més enllà de les explicacions de Montero, des d'Esquerra han fet una defensa ferma de l'acord i han incidit en els avantatges que suposarà per a Catalunya, sempre i quan, òbviament, es compleixi de manera íntegra.
Este es un acuerdo que nos da la llave de la caja, que permite acabar con la injusticia del déficit fiscal y que es el mayor salto en soberanía que ha tenido Catalunya desde 1979.
Esquerra ha recordat a Montero que el PSOE necessita els 7 diputats que tenen al Congrés, xifra idèntica a la de Junts, que també ha amenaçat Montero en cas que no compleixi, sentim Eduard Pujol.
Si esto va de calimocho fiscal, ustedes se están cargando directamente, unilateralmente, el acuerdo de Bruselas. Si se carga en Bruselas, game over.
Montero ha acusat Junts de no ser partidari d'un acord que és bo per a Catalunya només pel fet que s'ha firmat amb Esquerra i no amb ells, i els republicans els ha assegurat que complirà amb l'acord al 100%.
Però mentre s'estava fent aquest debat que ens ha resumit ara el Jordi Brascó des del Senat, Pedro Sánchez ha aprofitat una altra via per mirar de desactivar les crítiques que li arriben per totes bandes. El president espanyol ha promès més recursos per totes les autonomies que vulguin asseure's a negociar els seus sistemes de finançament. És el missatge que ha llançat des de l'acte d'inici del curs polític, on Paula ha reconegut que el vent li bufa en contra, però que no pensa avançar eleccions.
Sí, exacte. La crítica pel finançament amb Catalunya va més i Pedro Sánchez intenta calmar tothom, els presidents del PP i també els crítics del PSOE. Avui ha promès diàleg amb tots els que ho vulguin i els ha ofert millorar els seus models de finançament amb aquesta promesa.
Todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular. Porque nuestra intención es duplicar los recursos de la principal herramienta de solidaridad, que es el Fondo de Compensación Interterritorial.
Però també els hi ha posat condicions que els diners s'hauran d'invertir en serveis públics i no en privatitzacions. Avui, Sánchez, com deies, ha admès que el curs que té per davant serà difícil, és conscient de la seva debilitat parlamentària, però ha dit que té experiència a navegar amb el vent en contra i que preveu acabar la legislatura.
Sabemos que la tarea que tenemos por delante no será fácil, pero quiero transmitirles al conjunto de la sociedad española que la dificultad no va a disuadirnos. Al contrario, hay gobierno para largo.
I ha fet una crida al diàleg a totes les forces del Congrés a Madrid, també a Esquerra i Junts. Sense mencionar-los directament, els ha reclamat.
Sin esas elecciones se abre un tiempo de nuevos avances que sacaremos adelante con quienes estén dispuestos a arrimar el hombro.
Sánchez ha reiterat avui que vol presentar els pressupostos per l'any que ve. De fet, ha anunciat que la setmana que ve el Consell de Ministres aprovarà el primer tràmit per portar-los al Congrés.
Però un altre motiu d'enfrontament entre el govern de Pedro Sánchez i el Partit Popular és la designació de José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya. Des de fa pocs minuts ja se sap qui serà el seu substitut al capdavant del Ministeri de Transformació Digital i de Funció Pública, Joan García.
Sí, serà Óscar López, l'actual cap de gabinet del president del govern espanyol. Segons això, acabem de saber. López va ser també secretari d'organització del PSOE.
I poques hores abans que el nomenament d'Escrivá s'anunciï oficialment al Congrés, a partir de les 3 d'aquesta mateixa tarda, l'encara ministre s'ha entrevistat amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Escrivá serà el primer ministre al càrrec que passarà a dirigir el supervisor bancari espanyol. Això ho critica el PP perquè entén que pot afectar la credibilitat i el prestigi de la institució. El govern espanyol, en canvi, vol fer valer el bagatge d'Escrivá. Al llarg de la seva carrera ha ocupat diversos càrrecs al mateix Banc d'Espanya i al Banc Central Europeu. Va ser el primer president de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'organisme creat per fiscalitzar les finances públiques. I la legislatura passada va dirigir un Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, des d'on va tirar endavant l'ingrés mínim vital, la gran reforma de les pensions, i va discrepar dels informes del Banc d'Espanya que posaven en dubte la sostenibilitat del sistema. Escrivá substituirà Pablo Hernández Cos, que va deixar el càrrec a mitjans de juliol quan va acabar el seu mandat.
I a Barcelona, el president de la Generalitat i l'alcalde de la ciutat acorden apujar la taxa turística als creuers de curta durada i que quedi contemplada en els nous pressupostos. Aquest és un dels resultats de la reunió d'aquest matí entre tots dos al Palau de la Generalitat, juntament amb el desbloqueig del conveni amb l'Incasòl per construir 1.700 habitatges protegits. Anem al Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia, president Illa. S'ha compromès amb Jaume Collboni incrementar la fiscalitat pels creuers de curta durada amb una partida en els nous pressupostos que el govern ja està treballant. Això han anunciat l'alcalde de Barcelona i el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
La necessitat d'augmentar significativament la fiscalitat turística sobre els creuers d'escala, és a dir, aquells que estan menys de 12 hores al port de Barcelona.
El govern de Catalunya contemplarà, en el marc dels projectes de pressupostos de la Generalitat, la incorporació d'aquest compromís d'augmentar la fiscalitat turística, especialment en l'àmbit dels creuers de curta durada, i serà fruit del debat que farem amb els diferents grups parlamentaris.
Un segon gran acord fruit d'aquesta primera reunió institucional de treball entre el cap de l'executiu i el de l'Ajuntament de Barcelona passa per desencallar la carpeta d'habitatge. El govern reactiva els treballs de l'Incasòl per deslliurar 27 solars a la ciutat amb l'objectiu de construir 1.700 habitatges protegits de forma gradual però immediata.
desbloquejar els acords en matèria d'habitatge del Govern de la Generalitat amb la ciutat de Barcelona. I, per tant, aquests primers 11 solars amb 637 habitatges els desbloquejarem de forma immediata perquè aquest mateix mes de setembre posem en marxa els projectes i els concursos d'arquitectura.
El president Illa també s'ha compromès a mantenir el decret que regula els pisos turístics amb el repte d'acabar amb els 10.000 actuals a la ciutat al 2028 i encara dos pactes més. El govern s'implicarà perquè Barcelona pugui ampliar la xarxa de metro i en l'àrea de seguretat. L'alcalde Collboni es reunirà el 18 de setembre amb la consellera Parlom per abordar conjuntament la lluita contra la delinqüència i especialment contra el narcotràfic.
I el president del Parlament, Josep Rull, es queixa dels Mossos d'Esquadra al president Salvador Illa. Tal com ha avançat ell mateix al Matí de Catalunya Ràdio, avui Rull ha enviat una carta al cap de l'executiu protestant per l'informe que va redactar la policia catalana arran de la fuga de Carles Puigdemont, Albert Prat.
Rull considera que els Mossos van creuar una línia vermella posant en dubte la feina del personal de seguretat del Parlament i critica que l'informe els agents s'atreveixin a comentar les intencions polítiques que tenia Junts.
Entren a qüestionar la professionalitat dels funcionaris del Parlament. També entra en valoracions inacceptables amb un informe policial, fent valoracions de què volen fer els diversos partits polítics.
D'altra banda, Rull també ha deixat la porta oberta perquè Puigdemont, que ara mateix és diputat al Parlament, intervingui en els plens des de la distància aquesta legislatura.
S'ha assajat a les comissions. Lluís Puig ha pogut intervenir telemàticament. A les comissions no s'ha provat mai en el ple. Per tant, aquesta és una via que, evidentment, no podem tancar de cap de les maneres.
I amb la vista posada al Congrés que el partit celebrarà a finals d'octubre, el president del Parlament s'ha mostrat partidari que Puigdemont tingui un càrrec dins l'estructura del partit. Ara bé, no ha volgut mullar-se sobre si li hauria de cedir el lloc a Laura Borràs, que ara mateix és la presidenta de la formació.
Deixem les picabaralles polítiques perquè el temporal de pluja ha causat la mort d'una excursionista britànica de 32 anys i la desaparició del seu company al nord de l'illa de Mallorca. Les pluges han sorprès els dos turistes al torrent de Pareis, al terme municipal d'Escorca. Els equips de rescat tenen dificultat per localitzar el desaparegut perquè es manté el risc a la zona per culpa del mal temps. Anem al municipi d'Escorca, Caterina Carmany.
Els serveis d'emergències han suspès les tasques de rescat del segon excursionista desaparegut dins el torrent de Pareis perquè cau una barrombada de vent i aigua molt intensa. Ho explicava el sergent dels bombers de Mallorca, Hugo Matas.
I hem d'aturar fins que tinguem seguretat de com es poden tornar a ficar de dins i és segur per les persones que està cercant. S'ha suspès temporalment fins que sapiguem com queda el torrent.
L'home que cerquen és un turista britànic que es va perdre del grup en què anaven juntament amb una dona de 32 anys que va morir arran de la torrentada. Avui han trobat el seu cos. Els altres 10 excursionistes que els acompanyaven els van rescatar a darrera hora d'ahir. El temporal ha passat a Eivissa i Formentera i ara cau de ple a Mallorca. Afectarà sobretot l'interior i la Serra de Tramuntana.
Mentrestant, a Catalunya, l'escombrada de pluges d'avui ha generat 30 avisos fins al migdia i ha obligat a cancel·lar la jornada de la Copa Amèrica al Port de Barcelona, Miquel Hartke.
La meitat dels avisos per incidències han arribat de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El temporal de pluja ha causat problemes de trànsit i alguns de puntuals de ferroviaris al sud del país. A Lleida, una persona ha quedat ferida per la caiguda d'un fals sostre a la Granadella. A les Garrigues, un mur pròxim a l'escola del poble ha cedit, però no ha afectat les instal·lacions. Sembla que el centre podrà obrir amb normalitat dilluns que ve. A l'aeroport del Prat hi ha hagut també una dotzena de cancel·lacions i retards generalitzats.
L'incendi en què van morir 72 persones en un gratacel d'habitatges a Londres el juny de l'any 2017 s'hauria pogut evitar. Aquesta és la conclusió de la segona part de l'informe sobre el sinistre que s'ha fet públic avui a la capital britànica. Els experts constaten que la tragèdia va ser el resultat d'una cadena d'errors que van des de problemes amb els materials de construcció, passant per la deixadesa de les institucions davant les mancances de seguretat i fins a les deficiències en l'operació de rescat. Londres, Coia Ballester Brumós.
Incompetència, deshonestetat i cobdícia. Aquestes són les conclusions de la segona part de l'informe que s'ha presentat avui i que acusa clarament a tots els governs des de l'incendi, a les constructores, als fabricants de material, a l'Ajuntament, als arquitectes, als consultors de seguretat i a tots aquells que no van fer cas de les advertències dels veïns de l'edifici, que s'havia revestit d'un material inflamable des d'on es va propagar ràpidament des de la quarta planta fins a l'última, la 23. Martin Moore és el director de la investigació.
Hem descobert que hi havia hagut enganys sistemàtics per part dels fabricants, que implicava la manipulació i intent
elements calculats d'enganyar els compradors perquè pensessin que els materials combustibles complien la normativa legal, però en realitat desaconsellava el seu ús.
És la segona part de la investigació d'aquest informe que no té implicacions penals. D'això es queixen les víctimes, que demanen una investigació policial, però els fiscals ja han deixat clar que no s'anunciaran càrrecs com a molt aviat fins a finals de 2026. L'informe diu que totes les morts eren evitables.
L'Agència Europea de Control de Fronteres, Frontex, reclama al govern espanyol que li permeti actuar a les Illes Canàries. El director d'aquesta agència considera molt preocupant l'augment de les arribades de migrants a l'arxipèlag, Sergi Roca.
Ho ha dit el Parlament Europeu a resposta de preguntes d'eurodiputats del PP, el PSOE i Vox. Per Hans Leitens, no hi pot haver ajuda de Frontex a les Canàries sense que abans ho demani el govern espanyol.
Espero que ens permetin i ens demanin que donem aquest suport, que és molt necessari. Tot comença amb una petició del govern espanyol. Si falta això, no podem donar suport.
Frontex ja té presència a les Canàries, però amb un marge d'acció que considera massa limitat. Tot i que Brussel·les pretén reforçar l'agència com a pal de paller en la seva política migratòria, diverses ONGs han denunciat Frontex per la vulneració de drets humans durant les seves operacions de vigilància al Mediterrani central i, sobretot, també a Grècia.
Mentrestant, avui està previst que arribin a Tossa de Mar, a la selva, tots els migrants subsaharians que estan tramitant el permís d'asil a l'estat espanyol. Girona, Laia Claret, aquesta mitjanit passada han arribat els 100 primers i s'hi han d'estar com a mínim un mes.
Sí, exacte, així ho assegura el Ministeri d'Inclusió i Migracions. Totes aquestes persones, 200, estan fent els tràmits per poder ser refugiades. Això perquè el país d'on provenen, la majoria Mali, ha patit els últims anys diversos cops d'estat i també el jihadisme. El govern espanyol estudia cas per cas i mentre no es resol la situació, aquests migrants estan en protecció a l'espera d'aquest asil per poder, per exemple, treballar. Quan ja s'han fet els tràmits per ser refugiats, el govern trasllada aquestes persones al lloc de l'estat on hi ha places vacants per poder-les acollir, per exemple, a prop d'on puguin tenir un familiar per fer reagrupament. Segons el Ministeri, aquí, a Tossa, només s'hi estaran de pas, entre 15 dies i un mes. Després aniran a un altre lloc. El permís d'asil pot trigar anys a atorgar-se a totes les persones que demanen asil, per tant, se'ls ensenya coneixement de l'entorn, la cultura de la zona i, sobretot, la llengua.
I ja que parlem de migrants, una notícia que us avança Catalunya Ràdio, el Centre de Menors No Acompanyats de Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, continua obert. El mes de juny, l'Ajuntament en va ordenar el tancament perquè faltava documentació, però la Generalitat ho ha recorregut als jutjats i, mentrestant, es manté en funcionament. Girona, Núria Paraire.
Bon dia. El centre va obrir a mitjans de maig i hi ha una trentena de menors. Segons el Departament de Drets Socials, funciona amb tota normalitat, tot i el procés judicial. El jutge ha decidit que es mantingui obert com a mesura cautelar fins que no hi hagi una resolució. L'anterior govern de la Generalitat va denunciar el consistori per haver procedit al tancament. L'alcalde, Salvador Coll, argumenta a Catalunya Ràdio que el gestor del centre no ha presentat la documentació necessària per exercir l'activitat i que per això en va ordenar el tancament i lamenta que hi hagi un enfrontament entre administracions.
Que una administració com és la Generalitat denuncia una altra administració sense poder i ni tan sols assentar-se a parlar ni a dialogar amb la conselleria, en aquest cas amb l'exconseller, doncs clar, evidentment això crec que és un molt poc tracte, no?, de cortesia.
Ja ha demanat reunir-se amb el nou govern. La casa de colònies de Cornellà del Terri està allunyada del nucli. Segons l'alcalde, no hi ha convivència amb els veïns perquè els menors no en surten. Drets Socials ens ha explicat que els menors no estan en edat d'escolarització obligatòria i que el centre els ofereix classes de català i castellà. A més, hi pot haver algun cas de joves que han assolit la majoria d'edat i que mentre no passen a un altre servei, com ara un pis per a joves tutelats, està previst que vagin a l'escola d'adults.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Fem una pausa per la publicitat i en tornar anem a la informació internacional que, malauradament, torna a estar encapçalada per la guerra a Ucraïna.
Catalunya migdia.
A Carrefour t'ajudem en la teva tornada. Com amb aquest 3x2 en l'Activia de fruites pack de 4. Si en compres 3, en pagues 2 i el pack et surt a 1,99 €. I així en més de 5.000 productes. Fins a l'11 de setembre als hipermercats, web i app. Carrefour.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Fira Tàrrega, del 5 al 8 de setembre. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
El 21 de setembre torna la Ignasiana, l'itinerari autoguiat per a BTT Gravel e-bike que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià de Verdú fins a Manresa.
Escull entre la modalitat llarga d'uns 115 quilòmetres i la curta d'uns 50 quilòmetres i gaudeix de l'esport, el territori, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació i inscripcions a manresa2022.cat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts, 2:15. Un nou atac rus ha matat 7 civils i n'ha ferit 50 a la ciutat de Lviv, a l'oest d'Ucraïna. Entre les víctimes mortals del bombardeig, que també ha destruït alguns edificis històrics del centre de la ciutat, hi ha 3 nens d'una mateixa família. No és habitual que els russos ataquin aquesta ciutat propera a Polònia. Aquestes víctimes se sumen als 53 morts i 270 ferits de l'atac rus d'ahir a Poltava, al centre del país, la majoria militars, Quim Olivares.
El Ministeri de Defensa rus assegura que l'atac tenia com a objectiu soldats i instructors estrangers experts en comunicacions i en drons de l'Institut de Comunicació Militar Ucraïnès. L'exèrcit del país ha admès baixes. Rússia també reivindica la conquesta de dues localitats més de l'est d'Ucraïna, situades a uns 30 quilòmetres de Prokhovsk, un centre logístic que els russos persegueixen ocupar des de fa mesos. A més, en les últimes 24 hores, Rússia també ha bombardejat infraestructures energètiques de 9 regions ucraïneses. I finalment, el president Zelensky ha justificat així el canvi de ministres més important des de l'inici de la invasió russa.
Ens cal nova energia i aquests passos estan destinats a enfortir el nostre estat en diverses àrees. La política internacional i la diplomàcia no en són l'excepció.
La cara més coneguda que plega és el ministre d'Exteriors, Dmytro Kuleba, que durant 4 anys ha ampliat les relacions del seu país amb Occident fins a nivells inèdits.
I el papa Francesc, des de Jakarta i davant d'uns 300 líders polítics i religiosos, advoca pel diàleg interreligiós i demana combatre l'extremisme religiós.
Eliminar el prejudici i fer créixer un clima de respecte i de confiança mútua. Indispensable per afrontar l'extremisme i la intolerància amb els quals, distorsionant la religió, intenten imposar el seu punt de vista, fent servir l'engany i la violència.
El papa ho diu des d'Indonèsia, el país del món que té més musulmans i on la llibertat religiosa està garantida legalment. Però hi ha hagut diversos atemptats suïcides d'organitzacions inspirades per Estat Islàmic. Els experts demanen a Brussel·les una reforma de la política agrària comuna perquè les ajudes als agricultors es dirigeixin als qui més ho necessiten i no només vagin a les explotacions més grans. Davant d'aquest pronunciament, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensa els incentius als pagesos per afavorir les pràctiques sostenibles. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Informe d'experts sobre la taula de Brussel·les elaborat en resposta a la primera onada de protestes dels agricultors, amb una demanda clara perquè reformi la política agrària comuna. Comuna, la PAC, perquè les ajudes europees es puguin donar als pagesos d'acord amb els seus ingressos, els qui més ho necessiten per la seva viabilitat econòmica, i es deixi enrere un sistema que premia la mida de les explotacions. La Comissió Europea ja va acordar fa uns mesos eximir de controls i sancions les superfícies més petites, de menys de 10 hectàrees, i la seva presidenta, Ursula von der Leyen, aposta per continuar treballant en aquesta línia.
El que hem fet pels petits agricultors és menys microgestió, més confiança i millors incentius. És també el cas d'ara.
Els experts també observen una tendència cap a dietes que busquen alternatives vegetals a la carn i recomanen a Brussel·les que doni suport a aquest canvi.
Doncs tenim en marxa precisament la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre, amb bones previsions. El sector espera arribar als 140 milions de quilos després que l'any passat s'arribés a perdre la meitat de la collita en alguns camps per culpa de la sequera. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. Les primeres varietats en segar-se són les primerenques, com ara l'arròs bomba, després d'un 2023 marcat per la sequera i les restriccions en el rec, ara confien en remuntar i tornar a les xifres habituals. Albert Pons és el responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
Sembla que les previsions de collita entraran dintre dels paràmetres de la normalitat i podríem parlar d'una collita que estaria al voltant dels 140 milions de quilos a nivell de Catalunya, tenint en compte que hi ha un 90% de producció que es fa al Delta de l'Ebre i un 10% que es fa a l'alt i baix Empordà.
Pel que fa als preus, la previsió és que es mantinguin al voltant dels 400 euros la tona o, com a molt, que baixin lleugerament.
Falta un minut per arribar a dos quarts. L'anticonceptiu masculí cada vegada és més a prop. S'està avançant en nous fàrmacs que inhibeixen o bloquegen la producció d'espermatozoides. En parlem avui, que és el Dia Mundial de la Salut Sexual. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quins productes s'estan desenvolupant?
El primer és una crema hormonal que s'aplica a les espatlles un cop al dia i a partir de la novena setmana bloqueja la producció d'esperma. Aquest anticonceptiu es troba en l'última fase de l'assaig clínic als Estats Units i ha demostrat un 86% d'eficàcia. Carlos Balmori és uròleg de la clínica Ginefip i destaca la importància que sigui un mètode reversible.
Una vez que lo dejamos utilizar, esa inhibición que estábamos produciendo sobre esa hormona FSH pues deja de actuar y entonces la producción de espermatozoides pues más o menos en 2-3 meses pues puede recuperar otra vez sus niveles normales de espermatozoides y volver a ser fértiles.
L'altre mètode anticonceptiu masculí que s'està investigant també als Estats Units prova d'immobilitzar els espermatozoides injectant una substància aquosa pels conductes per on passa l'esperma. Sentim Josep Torramadé, que és cap de la unitat d'urologia de l'Hospital Clínic.
Que és intentar inhibir la motilitat dels espermatozoides. Els espermatozoides s'han de moure per aconseguir fecundar l'òvul. Si som capaços d'inhibir-los, tenim un mètode anticonceptiu. I aquest altre mètode, que sí que s'ha provat en un model animal, seria reversible, que duraria unes 2 hores.
Actualment el preservatiu i la vasectomia són les úniques opcions anticonceptives pels homes.
I una cosa més abans de la publicitat, la venda de llibres de text ha caigut un 20% en 14 anys. Un fenomen que s'explica, sobretot, perquè moltes escoles han deixat d'utilitzar-los amb l'arribada de noves metodologies. També cau la venda de llibres per la irrupció del llibre digital. Però, malgrat aquesta davallada, és un producte que es manté fort a secundària i al batxillerat, Sara Canyete.
Sí, és que segons dades del Gremi, a Catalunya 3 de cada 4 instituts encara compren llibres de text i un de cada 3 s'ha passat al format digital, però uns i altres continuen confiant en aquest tipus de material. Ho explica Antoni Garrido, responsable de l'àrea de continguts educatius del Gremi i director general d'EDB en declaracions a Catalunya Ràdio.
Perquè els llibres educatius incorporen tota una estructuració, una vertebració curricular i pedagògica adequada per assolir les competències necessàries que els alumnes necessiten per passar d'etapa i fins i tot per enfrontar-se a la seva activitat en el batxillerat.
Des del Gremi també expliquen que la venda de llicències digitals s'incrementa un 10% cada curs i ho atribueixen en part al factor econòmic, i és que les llicències digitals costen la meitat que el llibre en paper.
Passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Agarra este cotxe, agarra esta full, agarra esta oferta, agarra tu. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Aquest divendres 6 de setembre torna la foscor a Catalunya Ràdio. A partir d'aquest setembre, nous episodis de Crims amb Carles Porta.
Catalunya migdia. Passant 3 minuts de 2 quarts en la cultura, avui protagonisme especialment pel cinema. Per exemple, avui arrenca la cursa espanyola pels Oscars, amb destacada presència catalana i amb històries molt reals. Les pel·lícules en producció catalana Segundo Premio i La Estrella Azul i Marco, que està protagonitzada pel barceloní Eduard Fernández, són les 3 cintes preseleccionades per representar Espanya als Premis Òscar en la categoria de millor pel·lícula internacional, Montse Mas.
Les 3 pel·lícules escollides per l'Acadèmia de Cinema Espanyol es basen en fets reals. Segundo Premio, triomfadora a l'últim festival de Màlaga, explica l'origen del grup indie Los Planetas. La també musical L'Estrella Azul, el debut en el llargmetratge de Javier Macipe, narra la desconeguda l'avinguda Popeia del roquer aragonès Mauricio Aznar per l'Argentina Rural. I finalment Marco, que els seus directors John Garanyo i Aitor Arregui acaben de presentar al Festival de Venècia, recorda el cas del català Enric Marco, que durant 30 anys va enganyar tothom fent-se passar per un supervivent dels camps nazis. El codirector de Segundo Premio, Isaki Lacuesta, admet en declaracions a Catalunya Ràdio que ja comença a somiar en Hollywood.
Doncs és una molt bona notícia, perquè la pel·lícula tracta del somni d'una banda de música que intenten arribar a enregistrar-se un disc a Nova York, i la pel·lícula acaba d'aconseguir aquest somni, i ara que dèiem és que per comptes d'anar a Nova York intentarem anar a Los Angeles.
L'acadèmia, que l'any passat va enviar als Oscars La Sociedad de la Nieve, ha triat els tres títols entre 45 candidats i anunciarà l'aspirant final el 18 de setembre.
Hem dit que l'actor barceloní Eduard Fernández és el protagonista de Marco, una de les pel·lícules triades per l'Acadèmia Espanyola, però no deixa de parlar d'ell.
Què tinc de fer per tenir un autobús a trobar-ho?
Jo conec la persona que s'encarrega d'això.
I és que l'Eduard Fernández condueix i protagonitza El 47, l'última pel·lícula de Marcel Barrena, que s'estrena aquest divendres als cinemes. El film ha revolucionat Torre Baró, que és l'escenari real d'aquesta història de superació.
Sí, el film narra la lluita veïnal al barri barceloní quan l'any 1978 un conductor d'autobús va segrestar el 47 per reclamar que el transport públic arribés a aquesta part oblidada de la ciutat. Eduard Fernández ha definit l'episodi al Matí de Catalunya Ràdio com un acte poètic.
Aquesta gent, el Manolo Vital, pel que va lluitar, és un tio de perfil baix, és un personatge que m'agrada molt, és un bon home. És algú que si cal fer una cosa, la fa, i jo crec que va fer un acte poètic, realment, segrestar un autobús i portar-lo a Torre Baró.
El 47 també compta amb els actors Clara Segura, Carlos Cuevas i David Verdaguer, a més de diversos veïns de Torre Baró com a extras. El José Manuel, fill de la immigració que va aixecar la barriada, va viure aquell cas en persona.
Parece esto Hollywood. Es Torre Baró, es que no me lo creo.
Pues mira la piel de gallina, porque lo he vivido dentro del autobús con mi abuela, con mi madre.
La cinta en participació de TV3 es preestrena aquest vespre al Cinema Aribau.
I encara una cosa més de cinema. Luca Guadagnino, que embussa el públic en un viatge d'ayahuasca a la pel·lícula Queer. El film és l'adaptació de la novel·la de William Burroughs, protagonitzada per Daniel Craig. Enviat especial a Venècia, Marc Ruiz.
L'adaptació lliure que ha fet Guadagnino de Queer, la segona novel·la de William Burroughs, conté tots els elements de les novel·les de la generació beat. El viatge, l'experimentació amb les drogues, l'exploració sexual i emocional i la música. A Queer, Daniel Craig interpreta un personatge pròxim a Burroughs, un home madur, obertament homosexual, addicte a l'heroïna i escriptor. Craig s'enamora perdutament d'un jove amb qui farà un viatge a la recerca d'una droga mítica que li provocarà l'experiència definitiva, la ayahuasca. Tots dos són incapaços de connectar de debò l'un amb l'altre, i Guadagnino destaca aquesta cerca com una de les claus del film.
La forma com ho treballen, un ho fa sent distant, l'altre entregant-se a fons a les seves addiccions, és tan profundament humana, i aquesta és la feina del director, trobar humanitat en els llocs més foscos i en els més lluminosos.
Les al·lucinacions, els somnis lúcids i els viatges còsmics abracen l'espectador al tram final del film i el conviden a deixar deixar-se emportar per una percepció alterada de la realitat.
Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dies.
Deixem el cinema, perquè el cantautor solsoní Roger Mas, que és aquest que sentim, és un dels músics que se suma al programa de la segona edició del Sant Miquel de les Lletres, a Lleida. Una setmana literària que aquest any gira al voltant de la relació de la capital de Ponent amb la resta de territoris del país. La nova entrega es farà entre el 16 i el 22 de setembre i creix amb concerts i amb activitats a les escoles. Lleida, Estela Bussoms.
Una mena de Sant Jordi de tardor que es va estrenar el setembre passat amb molta acceptació i aquest any incorpora novetats com els concerts que es faran les nits de divendres i dissabte al pati del convent de Santa Clara. Durant tota la setmana hi haurà taules rodones en què escriptors i periodistes de tot el país analitzaran el paper de Lleida com a Cruïlla, amb l'objectiu que explica l'impulsor del Sant Miquel de les Lletres i president de la Fundació Privada Horitzons 2050, Antoni Gelong.
La nostra idea és que els catalans es coneguin, trenquin tòpics i siguem capaços d'elaborar una cultura del nivell que satisfaci les necessitats de la població en tot el territori.
Un dels ponents al debat sobre la relació de Lleida amb Barcelona serà el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, originari de Castellserà, a l'Urgell. Al cap de setmana també hi haurà parades de llibreries i editorials.
I una cosa més abans dels esports, perquè el Teatre Maldà arrenca la seva 12a temporada. Són 13 muntatges que tenen com a objectiu donar suport a la creació i oferir històries de prop, Marta Vives.
Sí, com cantar Sobreviviré sense que m'exploti un pulmó. Inaugura el curs l'11 de setembre, una comèdia basada en fets reals sobre malalties que condicionen la vida. Qui té una salut de ferro són les dones sàvies d'Enric Cambray i Ricard Ferrer, que ja han fet més de 300 funcions i ara tornen.
És Casa de les Sàvies i ens fa molta il·lusió que serà el primer cop que tornem en un mateix any dues vegades, però clar, com que som tan felices i el públic respon també, doncs nosaltres, fins que anem amb bastó, les anirem fent, en principi.
També torna l'èxit Guillermota, de Jordi Prat i Collo, el musical Amor a Mort, de Feliuetes. Els Pirates Teatre estrenaran els secundaris amb Laura Aubert, mentre que Dani Anglès farà un monòleg sobre Barbara Streisand.
Cap a l'any 2002 vaig marxar durant 10 mesos a viure a Los Angeles. I allà, intentant trobar-me, intentant veure cap a on volia anar a parar, vaig tenir la sort de conèixer-la.
Ai, l'haurem d'anar a veure. A més, el Maldà obrirà nou espai de creació i assaig a Sants, l'espai Robrenyo, al servei de les companyies teatrals de la ciutat.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Hansi Flick perd un altre jugador al mig del camp.
Fermín, una baixa que s'afegeix a les de Bernal, De Jong i Gavi al mig del camp, tot i que en el cas de Fermín és molt menys greu.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça ha començat molt bé la Lliga i afrontava aquesta aturada per les seleccions creuant els dits perquè no es lesionés cap jugador, però de moment el primer dia de concentracions ja es va lesionar el primer, Fermín. Ramon Salmurri, Hansi Flick perd una nova peça al mig del camp, tot i que, com dèiem, molt menys temps serà.
I avui comunicat oficial estipulant aquest període, 3 setmanes de baixa. No sol ser oficial que el Barça en els seus comunicats especifica el temps de baixa, diu aproximadament unes 3 setmanes de baixa per una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra. És evident que Fermín vol retallar terminis perquè 3 setmanes ara mateix suposarien perdre's 4 partits amb el Barça. L'estrena la Champions contra el Mònaco el dia 19 de setembre, però també 3 partits de Lliga a Montilivi contra el Girona, el Madrigal contra el Villarreal i a casa contra el Getafe. Això sí, s'acaben complint aquestes 3 setmanes de baixa per la lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra.
De la resta d'internacionals del Barça, diríem que aquesta aturada és important, o com a mínim molt especial, per un blaugrana, per Ter Stegen.
Ja saps que fa temps que va darrere d'aconseguir la titularitat a la selecció alemanya i ara se li han obert les portes de bat a bat després de l'absència de Manuel Neuer, el fins ara capità i primer porter a la selecció alemanya. Ter Stegen agafa també el seu dorsal després de la renúncia de Manuel Neuer. Per tant, s'obre l'etapa Ter Stegen a la Mannschaft.
I a poc a poc el club va fent oficials les samarretes d'aquesta temporada. La primera ja la vam conèixer, ja l'hem vist als partits, però avui ja sabem com serà la segona equipació, Salmo.
Serà tota de color negre, amb l'escut al mig del pit i al damunt del logotip de Spotify, el patrocinador del club i que també dona nom al Camp Nou. És una samarreta tota negra amb el logotip de Spotify en vermell i a sobre l'escut del Barça amb aquesta serigrafia, amb aquests nous colors de l'escut que queden molt inserits a dins d'una samarreta que serà del tot fosca. És la quarta vegada que el Barça té una equipació negra a la seva història.
I l'Espanyol, que aprofita aquests dies d'aturada per conjuntar les nombroses incorporacions que ha fet aquesta temporada, fins a 8 en total, i una d'aquestes ha estat el davanter francès Irving Cardona, que ha parlat fa uns minuts. Sergi Andreu.
Sí, de moment Cardona ha jugat un partit com a titular amb l'Espanyol i l'últim dia contra el Rayo va jugar tota la segona part. De fet, ell va conduir en solitari l'acció del segon gol de la victòria. No va poder marcar, però la satisfacció, diu, és la mateixa. És un davanter polivalent, ha explicat que s'adapta a qualsevol posició de l'atac, promet gols i assistències, tot i que, per sobre de tot, el més important és que l'equip vagi guanyant.
Estoy un jugador competitivo, quiero hacer goles, quiero hacer pases también, porque para mí es importante, pero bueno, no lo hace la semana pasada, hay un otro partido en... No este weekend, pero el otro. Para mí, el más importante es que ganemos.
Cardona ha remarcat també que l'ha sorprès el grup, els companys al vestidor, que l'adaptació dels nous diu és bona, que ja es troba perfectament de les molèsties al taló i que celebra la forta competència que hi ha en les posicions ofensives amb jugadors com Puado, Xedira, Béliz o Milla.
I aquesta setmana, divendres, comença la Lliga F i el futbol català torna a tenir 3 equips a la màxima categoria femenina 10 temporades després. Ja sabrem com hi arriben els equips amb el Marcos García i començarem, Marcos, pel gran favorit del títol, el Barça.
Estrena tècnic Pere Romeu, incorpora jugadores tan destacades com les davanteres Eva Pallor i Quica Nazaret, però ha perdut Mariona Caldentey, una pèrdua molt important. Pere Romeu compara les plantilles del Barça d'una temporada a l'altra.
La temporada passada hi havia un perfil de jugadora que algunes han marxat i ara aquesta temporada tenim jugadores noves que crec que ens donaran coses per jugar i tenir alternatives un pèl diferents a la temporada passada. ¿Vale? Penso que tenim un equip molt, molt, molt competitiu.
Demà parlarem, per cert, del Barça femení i de com li van a ell les coses amb Jonathan Giraldez, del Tot Costa.
El segon equip català, el Llevant Badalona, que ha pogut mantenir la categoria.
Canviem el Llevant Les Planes pel Llevant Badalona. Això vol dir que el projecte es mou de Sant Joan d'Espí a Badalona i recupera jugadores de la casa com Pilar Garrote.
Volver a casa siempre es súper bonito y emocionante. Y tener la oportunidad de venir con Levante Badalona, con este proyecto tan, tan grande que se ha creado y volver a jugar aquí en casa es súper ilusionante.
Ferran Cabello continua al capdavant de l'equip. Al vestidor lideren Júlia Mora i Laura Martínez i a banda de Pilar Garrote tornen a casa jugadores com la seva germana i Irina Uribe.
I l'Espanyol, que torna a la màxima categoria amb nova entrenadora.
Divendres a les 8, primer partit de la temporada d'aquesta Lliga F, Espanyol-Real Madrid. 3 temporades després, l'Espanyol torna a l'elit femenina i ho fa amb Sara Monforte al capdavant.
Veig un equip amb el foco molt clar, un equip molt ambiciós, un equip molt competitiu, que té les idees molt clares, que ja les tenia, que el treball que ja havia fet crec que ens ha facilitat molt a mi, sobretot, el integrar una mica, millor, la meva idea, però que realment no he canviat, he sumat, i la veritat que l'equip està preparadíssim pel partit de divendres.
A l'Espanyol femení ha arribat Isabel Hoekstra, procedent de l'Ajax d'Amsterdam. L'Espanyol ha renovat bona part de la columna vertebral, jugadores com Carol Marín, Julia Guerra, Leis Chamorro i Daniela Caracas, per exemple. Per cert, el rècord d'equips catalans a la màxima categoria femenina del futbol de l'Estat, l'hem estat buscant amb l'Eudal Serra, va ser la temporada 2013-2014, 4 equips aleshores en competició, ara són 3. Aleshores van ser el Barça, l'Espanyol, el Llevant, Les Planes i el Sant Gabriel.
I atenció amb l'embolic que tenen a Madrid i sobretot els madridistes.
Mare meva.
Vinícius, el jugador blanc, diu que el Mundial del 2030 no s'hauria de jugar a Espanya si continua sent un país racista.
Si abans de l'any 2030 no canvia el racisme al futbol espanyol, caldria moure el Mundial de seu. Són declaracions de Vinícius en una entrevista a la CNN.
Espero que Espanya evolucioni i pugui entendre que és molt greu insultar algú pel color de la seva pell. Si abans de l'any 2030 les coses no canvien, caldrà canviar el Mundial de lloc.
Té que mudar de lloc.
De fet, Vinícius ha reblat al Clau dient que ell pot ser part de la solució de tot aquest problema que detecta l'Estat espanyol. Com et pots imaginar, ha començat el degoteig de declaracions contra aquest posicionament de Vinícius. Segur que el seguirem al Tot Costa. Fa només uns minuts, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ja li ha demanat que rectifiqui.
I no serà l'únic, com no. Dius. Segurament seguirem aquestes declaracions, les conseqüències d'aquestes declaracions que ha fet Vinícius, el jugador del Madrid. I encara un apunt més relacionat amb el futbol i amb els futbolistes. Ahir us explicàvem a aquesta hora la detenció del futbolista del València, Rafa Mir, acusat d'un presumpte cas d'agressió sexual. Després de passar la nit al calabós, avui, a Eudald Serra, el futbolista ha passat a disposició judicial.
Rafa Mir, que ha entrat als jutjats de la localitat valenciana de Llíria, emmanillat, declara a hores d'ara davant del jutge on ha negat els fets i assegura que les relacions amb les dues dones van ser consentides, tal com explica el seu advocat, Jaime Campaner, a l'entrada als jutjats.
Señor Campaner, Rafa Mir ha negado los hechos, dice que todo fue consentido.
Sin duda.
Una dona de 21 anys i una altra de 25 van denunciar la nit del dissabte al diumenge passat haver patit una doble agressió sexual per part del davanter del València, Rafa Mir, i també d'un amic seu. Segons la denúncia, van conèixer els detinguts en una discoteca i després van anar al domicili particular del futbolista, on van succeir presumptament els fets. De fet, la denúncia va ser tramesa després que un veí del domicili de Rafa Mir sentís crits de matinada i decidís avisar la policia local. Les dues dones van ser ateses més tard en un centre hospitalari i poc després van presentar la denúncia.
I l'Open de tenis dels Estats Units s'ha quedat sense representació catalana després que ahir al vespre quedessin eliminats als quarts de final Paula Badosa i Marcel Granollers. Montserraia.
Badosa, que per primera vegada accedia als quarts de final del US Open, no va jugar un bon partit i va ser superada clarament per la nord-americana Emma Navarro per 6-2 i 7-5. L'empordanesa reconeixia a l'acabar que ahir no va ser el seu dia.
Estic molt decebuda amb el meu nivell. Crec que ella, jugant molt bé, ja ha sabut gestionar la situació, mentre que jo he estat un absolut desastre.
Després de perdre el primer set per 6-2, el segon Badosa dominava clarament per 5-1 i tot feia pensar que s'aniria un tercer set de desempat. Però a partir d'aquí la tenista de Begú ja no va tornar a guanyar cap més joc i va acabar cedint per 7-5.
Quan era damunt de la pista no estava gestionant bé la situació, les emocions. Això m'ha costat de gestionar. Tenia tantes ganes d'ajudar que això m'ha perjudicat.
Mentrestant, a Barcelona, Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos també van caure ahir al vespre als quarts de final del torneig de dobles al perdre amb la parella australiana Parcell Thompson en 2 sets, 7-6 i 6-4. De la jornada d'avui destaca el partit de quarts de final de la categoria masculina entre Jannik Sinner i Andrei Medvedev. També buscaran un lloc per a les semifinals el britànic Draper i l'australià De Mignot. A la categoria femenina jugaran partit de quarts de final la brasilera Haddad amb la txeca Mukova i la polonesa Swiatek amb la nord-americana Pegula. Ahir van assolir les semifinals els nord-americans Fritz i Tiafoe a la categoria masculina i la també nord-americana Navarro i la bielorussa Sabalenka a la femenina.
Fem una pausa i quan tornem...
I got you.
Les pluges i el mal temps que sobretot està afectant el litoral català està jugant una mala passada a la Copa Amèrica de Vela.
Catalunya migdia.
Aquest 11 de setembre...
és el sorteig de la grossa de la Diada.
Per només 5 eurets...
2 milions d'eurassos.
Tots a comprar un bitllet.
I totis!
Sabies que cada cop que jugues a la grossa de la Diada millores la vida de la nostra gent gran?
A tu et poden tocar 2 milions, però a tots ja ens han tocat 300 milions en accions socials.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
En un poblet de Cornualla hi passa a consulta un doctor infal·lible.
Li tremola la mà.
Resolutiu.
Però què fa? Descartar que estigui mort.
Franc.
Pare.
Però si encara no m'ha dit què li passa a la nena.
Que és molt pesada.
I amb habilitats socials bastant peculiars.
Ell és el doctor Martin Ellingham, el metge del poble.
Sí.
La convivència tindrà diagnòstic favorable? Doctor Martin, cada tarda a la plataforma 3CAT i a TV3.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I el que dèiem abans de la pausa, Marcos, la Copa Amèrica de Vela fa 2 dies que viu pendent del cel.
Avui no hi ha hagut manera. La 6a jornada prevista per avui s'ha suspès pel front de tempestes d'aquest migdia. Es preveu que aquesta tarda també n'hi hagi a Barcelona. Per tant, avui, res de res. Veurem què passa demà a la capital catalana. Vist la previsió i pel que sembla, el cel donaria treva. Veurem. Ahir el mal temps també va obligar, com sabeu, a suspendre la jornada a la meitat, quan el Luna Rossa italià havia guanyat el Team New Zealand i la Lingui suís s'havia imposat a l'Orient Express de França.
La pluja i la boira també va afectar l'etapa d'ahir de la Vuelta, però que va ser una jornada molt especial per al ciclisme català, amb la victòria de Mar Soler als llacs de Covadonga, una de les ascensions, que ja ho dèiem ahir, Isaac Vilalta, més emblemàtiques de la prova.
I tant que sí, una de les més mítiques, es relaciona sempre la Vuelta amb els llacs i, com deies, victòria del Marc Soler, que no és un ciclista guanyador. Fixa't, en aquesta Vuelta sumava ja 3 terceres posicions i la d'ahir és just la seva tercera victòria d'etapa en una prova com la Vuelta. El català, que ho va intentar en l'ascensió final, va llançar un parell d'atacs als últims quilòmetres, va aconseguir anar-se'n de Max Poel. Al final va sumar aquesta victòria amb la presència dels seus pares als metres finals i amb una dedicatòria, ens explicava ell, a Catalunya Ràdio, molt especial.
Sí, la veritat que sí, que després de tant esforç, ajudar els companys, pues, és una gran recompensa. Al final he estat molt poc a casa i amb el petit, pues, la veritat que feia il·lusió i bueno, l'he pogut dedicar.
Doncs Marc Soler, que li dedicava aquesta victòria tan especial als seus fills, i avui en marxa la 17a etapa amb una classificació general emocionant, on només 5 segons separen el líder Ben O'Connor de l'eslové Primo Roglic, que són, Isaac, els dos grans aspirants a guanyar aquest any la Vuelta.
Sí, aquest seria el gran atractiu de la jornada, però ara sentia el Marcos, doncs fixa't aquí, el temps també està sent el gran protagonista. Aquí a l'arribada a Santander fa molta estona que no para de ploure, ho fa al llarg del recorregut, veurem si això afecta l'esdevenir de l'etapa. Segona, i com deies... Veurem si hi ha canvis, a priori no, avui no n'hi hauria d'haver. I Ben O'Connor, l'australià, amb aquests 5 segons de marge sobre Roglic, hauria de mantenir el mallot vermell de líder.
I relacionat encara amb el ciclisme i amb l'Isaac Vilalta, fa uns dies sentíem el primer episodi d'aquesta temporada del podcast Ràdio Volta que el ciclista català Sergio Garroto era un ferm candidat a guanyar la medalla d'or a la prova de contrarrellotge de handbike dels Jocs Paralímpics de París. Doncs bé, avui s'han complert aquests pronòstics i Sergi Martínez, el barceloní, que vol fer les pròximes hores doblet en la prova de ruta.
El ciclista barceloní ha dominat la prova des de l'inici fins al final i no ha donat cap opció als seus adversaris. En el pas intermedi de la competició ja ha obert una diferència d'11 segons i en creuar la meta la distància s'ha enxamplat fins als 45 segons. En el seu segon joc es penja de nou l'or en la prova de contrarrellotge en la categoria H2. Així se sentia Garroté després de proclamar-se campió, com ho va fer als Jocs de Tòquio.
Volvemos a revalidar el título de campeón olímpico, esta vez en París 2024, ante el anfitrión Gianni Florian y ante un grandísimo, como se ha comportado hoy, Luca Mazzone, abanderado en su país. Bueno, quiero dar la enhorabuena y mi máxima satisfacción con todo el staff técnico, que han sido increíbles.
Demà al matí, a partir de 9:45, buscarà repetir triomf i anar-se'n amb el doblet en la prova de ciclisme en ruta. D'aquesta manera, podria repetir la mateixa fita que fa uns mesos va aconseguir Remco Evenepoel als Jocs Olímpics, guanyar l'or en contrarrellotge i l'or en la prova en ruta.
I avui es disputa una cursa de 100 metres llisos molt especial. És un desafiament a l'estil dels que van protagonitzar Carl Lewis i Ben Johnson o Florence Griffiths i Evelyn Ashford als anys 80 i 90. La diferència és que aquest vespre a Zúrich s'enfronten als 100 metres llisos Duplantis, recordment mundial de salt en perxa, i Warholm, que ho és també, però els 400 tanques. A veure, explica'ns això, Carles Vila.
És una idea que va sorgir fa un any arran d'una pregunta d'un periodista Duplantis sobre qui podria ser dels dos el més ràpid en una cursa de velocitat. El suec s'ho ha pres molt seriosament, fins i tot s'ha entrenat amb Fred Kerley, or al 100 al Mundial del 2022.
Ara això comença a ser real, només cal veure l'estadi, tot el muntatge preparat, es veu realment increïble. Demà estarà a rebentar de gent. Ara el que vull, però, és gaudir de tot plegat, de la competició, gaudir simplement de superar un repte, de fer alguna cosa completament diferent. Tenir l'oportunitat de fer una cursa com aquesta és realment especial.
El favorit serà Warholm, més habituat a les curses, això sí, molt més llargues.
Crec que la meva resistència a la velocitat, combinada amb la meva velocitat màxima, probablement serà la meva millor aposta. Aquesta és la meva força. Així que no estaré massa estressat si estic una mica endarrerit als 50 o 60 metres. Sé que ho puc fer. Puc acabar bastant ràpid als 100 metres. En qualsevol cas, també voldria fer un bon començament. Sé que si arribo al meu punt dolç, podré fer-ho força bé.
Cap dels dos amb l'horà Usain Bolt, però l'espectacle està assegurat aquest vespre a l'estadi Lenzingrund de Zúrich a la prèvia del final de temporada a la Diamond League.
En bàsquet, aquest migdia a Barcelona s'han presentat les lligues nacionals catalanes que s'han de disputar a partir de la setmana que ve en tres categories, tant masculines com femenines, i destaca la Lliga Nacional Catalana d'Equips d'ACB, que arriba a la 45a edició i que per primer cop comptarà amb la participació de Sergi Martínez de 6 equips.
Barça, Joventut, Girona, Manresa, Andorra i Lleida seran els integrants de la Lliga Nacional Catalana, una competició que tindrà per primera vegada una fase prèvia estructurada en dos grups de tres equips. El grup A estaran els blaugranes, gironins i andorrans, i el grup B, badalonins, manresans i lleidatans. Una fase de grup que jugarà de l'11 al 13 de setembre, tots contra tots, a una sola volta. El millor de cada grup s'enfrontarà a una final el 15 de setembre. Pau Ribas, l'únic supervivent de l'últim triomf d'una lliga catalana pel Joventut el 2008, veu possibilitats de repetir la fita.
És una bona oportunitat, tenim un projecte nou, ambiciós, amb nou entrenador, i començar amb un títol, doncs, pot ser una bona motivació, un bon cop d'efecte.
La Lliga Catalana Nacional Femenina comptarà amb els tres equips de la Lliga Endesa, Unigirona, el Cadí La Seu i el recent ascendit Joventut de Badalona. El quart participant serà l'equip guanyador de la Lliga Catalana Challenge, que sortirà de l'enfrontament entre el Barça CBC i el Lima Horta. Es jugarà en format d'eliminatòries, dues semifinals que es disputaran el 20 de setembre entre Unigirona i Joventut, i l'altra, Cadí La Seu i el campió de les tres últimes edicions contra el guanyador de la Lliga Catalana Challenge.
Repassem altres informacions del dia. Eudald, des d'avui fins divendres es disputa el torneig internacional de waterpolo de Barcelona.
Un torneig que organitza el Club Natació Barcelona, i una banda dels anfitrions també participa el Centre Natació Mataró, el Panathinaikos d'Atenes i el Hannover Alemany. En dona més detalls el president del Barcelona, Bernat Entràs.
És una competició única, és similar al que podria ser el Gamper per al Barça, però és una competició única perquè aquests tornejos de pretemporada no se celebren en altres clubs, i són uns tornejos amb els quals és molt atractiu venir per part dels equips, perquè els hi serveixen de preparació i de pedra de toc.
Primers partits aquest vespre, quarts de set, Mataró Panathinaikos, dos quarts de nou, Barcelona Hannover.
Doncs fins aquí la informació esportiva, tornem demà a la mateixa hora, aquesta tarda a les 7, ja ho sabeu tot costa, seguim amb la segona hora del Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.